L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Benvinguts en aquest informatiu diari del dimecres 24 de gener, dia en què estem amb la posada mirada en aquest futur polígon logístic de Montblanc, i és que hem conegut que ja està a l'espera de les excavacions arqueològiques que han de determinar si hi ha o no en aquesta zona propera antigues restes romanes. Avui en parlarem d'aquest projecte del futur polígon de Montblanc, però també parlarem d'altres notícies, per exemple, de la presentació dels llibres guanyadors del Premi Serret Terra de Cruïlla, que es farà aquest divendres del Museu de la Vida Rural, i també de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Per què? Doncs perquè és un dels principals reclams de la nit del dissabte de la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga de Francolí, perquè posarà la música en el pavelló del Casal. En parlarem en aquest informatiu diari, com també de la xerrada d'aquest dijous a la formació permanent al Carnaval en Imatges, que farà l'esplugui Ramon Joan Rosselló. Avui l'hem visitat i ens explica en aquest informatiu què és el que exposarà en aquesta ponència. Tot plegat avui, dimecres 24 de gener, que també els expliquem que és el darrer dia per comprar les entrades del sopar de la nit d'entitats i també per fer les votacions en aquests nominats, en les nominacions pels reconeixements de la nit d'entitats d'aquest 2018. Per tant, amb aquestes notícies comencem, entrem ja en l'actualitat de la jornada d'avui. Som-hi, benvinguts.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I comencem aquest informatiu diari aturant-nos, com els dèiem en portada, en el futur polígon logístic de Montblanc, que està pendent ara dels estudis arqueològics. Cimalsa ja ha encarregat els treballs arqueològics en aquest futur polígon logístic de Montblanc per determinar si hi ha restes romanes a una zona propera a l'entrada de l'autopista AP2, just al costat del peatge. Aquest és un tràmit necessari per saber com pot afectar la viabilitat del polígon i també per poder provar el projecte urbanístic. Cimalsa ha encarregat els treballs per un import de 46.000 euros amb un termini d'execució de 4 mesos. Actualment està aprovat definitivament el pla parcial del polígon a Montblanc i el projecte d'urbanització es troba en fase de redacció. Es preveu que el mes d'abril es presenti a l'Ajuntament de Montblanc per la seva aprovació. Així ho ha explicat en declaracions a Ràdio Montblanc l'alcalde del municipi, Josep Andreu. L'escoltem.
Bé, nosaltres vam mantindre el dijous passat una reunió amb Cimalsa en què vam parlar de diverses qüestions. Vam parlar de que el mes d'abril ens presentaran ja el projecte d'urbanització per aprovar-lo inicialment i exposició pública i després la definitiva. Vam parlar també de que pel setembre o a finals de juliol, però segur que serà el setembre, ens portaran el projecte de reparcel·lació. També vam parlar dels accessos, de fer les gestions per poder possibilitar l'adquisició dels terrenys que falten per als accessos, també dels que tenen menys d'un 15% de la parcel·la mínima de fer-los la compra dels terrenys si volen, i ens van dir doncs que més o menys aquest projecte, doncs, que ja estem a les acaballes, que dura 12 anys, doncs que ja ens anem aproximant al final, no? De les aprovacions urbanístiques amb el projecte d'urbanització i de reparcel·lació.
Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, també s'ha referit a aquests estudis arqueològics que, com dèiem, han de determinar si hi ha restes d'una doncs, vila romana en aquest espai, restes doncs, que estan per veure. I Josep Andreu parlava doncs, precisament d'aquests estudis i per veure si realment és una troballa important, expressava. Escoltem doncs, Josep Andreu.
Hi havia la detecció d'una villa romana en una zona pròxima a l'entrada de l'autopista que ja es va posar de zona verda per no tindre cap afectació, però ja hi travessen un vial i si en aquesta part del vial se tindrà que fer una excavació per a veure què hi surt i després s'haurà de decidir si hi ha una modificació de vial o hi es conserven els restes o si un cop els restes després d'estudiats i dibuixats i fotografiats doncs procedeix a cobrir-la una altra vegada.
Doncs aquest polígon logístic que arriba ara a la seva recta final després de molts anys de tràmits i després de l'aprovació del projecte s'haurà d'aprovar la reparcel·lació i s'hauran d'adquirir també els terrenys que falten per fer-hi els accessos. El polígon de Simalsa ocupa una extensió de 97 hectàrees i es troben uns terrenys entre la via del tren convencional i la de l'AVE a tocar de l'AP2 i les carreteres Nacional 240 i C14. Per tant, estarem atents a aquests estudis que han de determinar, doncs, com els veiem, el futur d'aquest polígon logístic de Montblanc. I aquest divendres 26 de gener a les 7 de la tarda es presentarà al Museu de la Vida Rural els llibres Patrimoni Existencial de Catalunya Rural, de Francesc Roma, i El Sud del Nou Revistat, de Xavier García, que són els guanyadors de les dues primeres edicions del Premi Serret Terra de Cruïlla. Al costat dels autors presentaran l'acte també l'editor de Cusatània, Jordi Ferrer, i el promotor cultural Octavi Serret, també amb la companyia del director adjunt de la Fundació Carulla, Jordi Kerr. Aquest premi Serret Terra de Cruïlla, convocat per la llibreria Serret i el projecte Terra de Cruïlla i atorgat per la Fundació Carulla, té per objectiu promoure la creació literària relacionada amb el territori i el món rural. El guanyador de la primera edició, Francesc Roma, ho va ser, com els dèiem, per aquest llibre Patrimoni Existencial de la Catalunya Rural, una aproximació al passat del país a través dels elements patrimonials que han quedat en desús i abandonats al territori. Per exemple, es parla de forns, molins, cabanes, orris, pletes, entre d'altres, vestigis d'un passat proper que ens ajuden a entendre com era la vida rural fins no fa massa. Aquesta és una de les propostes que es podrà conèixer també doncs, en aquesta xerrada, en aquesta presentació d'aquest divendres 26 de gener al Museu de la Vida Rural, per veu també del propi autor Francesc Roma. Però també els parlàvem del guanyador de la segona edició del premi d'aquest concurs Premi Serret Terra de Cruïlla, que va ser El Sud de Nou Revisitat, una publicació de Xavier García, que doncs, va ser el premi de la segona edició d'aquest Premi Serret Terra de Cruïlla, doncs que el que també feia era exposar memòries i també doncs, de forma literària aquest relat del canvi que ha experimentat en els darrers 50 anys a l'entorn rural, fruit del que ell considera devastació ecològica, econòmica, social i política. Aquest llibre doncs, també que serà exposat en aquesta presentació d'aquest divendres 26 de gener a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
El que estem escoltant és la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, una banda que aquest cap de setmana estarà a l'Espluga, posarà la música en el dissabte a la nit al pavelló del Casal després de la nit d'entitats. Serà, doncs, enguany el grup que amenitzarà la nit del dissabte de la Fira de Sant Vicenç, la 453a edició. La Barcelona Gypsy Balkan Orchestra és una banda creada el 2012 a Barcelona i com escolten, rep una influència doncs, de molts estils musicals i de moltes procedències, composada per 7 components de països diferents, Catalunya i Espanya, Itàlia, França, Sèrbia i Grècia. Doncs presenta una música balcànica amb sons d'algunes regions europees orientals, també de l'Amèrica del Sud, Espanya i de l'Orient Mitjà. Repertori inspirat en les tradicions musicals i culturals jueves, safradites, gitanes, otomanes o àrabs, entre moltes d'altres influències també del klezmer, el jazz i la música gitana. Aquesta és la mescla que escoltem i és, de fet, una de les peces de Del Ebro al Danubio, el darrer treball de l'Egipci, de la Barcelona Egipci Balkan Orchestra, que presentaran aquest dissabte a l'Espluga de Francolí. No és, però, la primera vegada que la Barcelona Egipci Balkan Orchestra fa parada a l'Espluga, tot i l'agenda, ara la repassarem, internacional d'aquesta banda barcelonina, amb components també doncs, internacionals, però és que aquesta banda, llavors sota el nom de Barcelona Egipci Klezmer Orchestra, va participar al Festival Riubombori de l'Espluga el 2015, en la cinquena edició del festival, com els dèiem llavors, doncs, amb un altre nom, però també amb la mateixa influència, i ara doncs que ha agafat una nova embranzida amb aquest projecte de Barcelona Egipci Balkan Orchestra, aquest dissabte a les 12 de la nit al pavelló del Casal de l'Espluga, amb motiu d'aquesta nit d'entitats i dels mèrits espluguins, serà el grup encarregat a posar la música del dissabte de la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga de Francolí. Per fer-nos una idea de la trajectòria de la Barcelona Egipci Balkan Orchestra i aquest paper que els dèiem internacional, fruit de la mescla d'orígens que inspiren aquest repertori musical, doncs bé, abans de venir a l'Espluga hauran actuat a Barcelona i després faran una petita gira europea amb 5 concerts consecutius a Itàlia i també després en altres països europeus. Continuaran per Alemanya, on també tenim programats diversos concerts durant l'abril d'aquest 2018. Per tant, la Barcelona Egipci Balkan Orchestra, una gran oportunitat per escoltar-la aquest dissabte a l'Espluga de Francolí. Fenomenal aquesta cançó del Del Ebro al Danubio, el darrer treball de la Barcelona Egipci Balkan Orchestra. No deixem de banda la Fira de Sant Vicenç, perquè avui és dimecres 24 de gener i, com els havíem anunciat en els darrers dies, avui és l'últim per fer aquestes votacions populars dels 15 nominats i nominades pels reconeixements de la Nit d'Entitats i dels Mèrits Espluguins d'enguany. Com saben, és una de les principals apostes, una de les novetats d'aquests reconeixements que enguany doncs, han anat precedits d'aquestes votacions populars que acaben avui, dimecres 24. Per tant, si encara no heu votat, ho podeu fer per internet, votant doncs, en aquestes 15 nominacions. Es divideixen en 5 àmbits i per cada categoria, per cada àmbit, es donarà un únic premi. Per tant, han d'escollir entre 3 candidats per cada àmbit qui volen que o creuen que mereix el reconeixement. Per internet podran trobar l'enllaç, per exemple, al portal web de l'Espluga FM Ràdio, esplugafmradio.cat, també esplugadefrancolí.cat. I també poden votar a l'Ajuntament de l'Espluga de forma presencial, per tant, fins aquest matí en horari d'oficina, hauran de fer-ho en les properes hores. I poden votar les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i es pot fer, com dèiem, presencialment o també per internet. Remarquem això, que aquest dimecres és l'últim per votar en aquest procés doncs, dels reconeixements de les identitats i dels mèrits espluguins d'enguany. Us emplacem, si volen conèixer més informació, esplugafmradio.cat per trobar l'enllaç de les votacions i també per conèixer qui són aquests 15 nominats i nominades dels premis de la Nit d'Entitats i dels mèrits espluguins. També avui, 24 de gener, és el darrer dia per comprar les entrades per aquest sopar de la Nit d'Entitats que es farà al pavelló del Casal aquest dissabte en motiu de la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga de Francolí. Per tant, les entrades del sopar, això sí, remarquem que és aquest dimecres 24, el darrer dia, però s'han de comprar a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Aquest dijous, dins del cicle de xerrades de la formació permanent de l'Espluga, es farà la xerrada Carnaval en imatges, que la farà el Ramon Joan Rosselló. I avui l'hem visitat, ens ha obert casa seva, per explicar-nos una miqueta què és el que es podrà escoltar en aquesta ponència a l'auditori del Casal. Ramon Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns d'entrada unes petites pinzellades de què explicaràs en aquesta ponència.
Mira, el de dijous anirà del tema del Carnaval. El terme del Carnaval, el títol diu el Carnaval en imatges, i concretament serà buscar i anar fent els orígens del Carnaval, els orígens al món. Llavors, doncs, faré una introducció, una mica de parlament, explicant doncs, de com és les dates del Carnaval, de tot fer un seguiment fins a l'actualitat, agafant pinzellades del món i de l'actualitat de l'Espluga, és a dir, del Carnaval que es fa a l'Espluga, i llavors ja passarem a fer la projecció, que dura una mitja horeta, on això que explicaré està reflexat amb imatges estàtiques o imatges en moviment de les pel·lícules que he anat fent durant molts anys, des de l'any 94 fins al 17, excepte algun any puntualment que per alguna raó no ho vaig fer, i es veurà doncs, l'evolució del que ha estat el Carnaval, a part de la història i dels orígens, aquí a l'Espluga.
Com t'ho has fet? Com has treballat una miqueta aquesta xerrada? Tot aquest material audiovisual, algun que tenies tu, però també amb retalls d'altres coses que has anat trobant en arxius o en la premsa, fins i tot.
Això, quan la formació em va proposar fer la xerrada sobre a veure quin tema fora, vam trigar el del Carnaval. El del Carnaval, bueno, perquè em va semblar que tenia material de l'any 1900, no, de l'any 2007, perdó, del 2007, que van fer els 25 anys. Aquell any vaig fer un DVD una mica més explícit, amb fotografies que vaig anar buscant, fent una mica el resum dels 25 anys. Una vegada em vaig posar a treballar amb això, em va semblar que quedava una mica pobre. I llavors va ser quan vaig intentar anar a més a lluny i anar a buscar els orígens del Carnaval. Clar, per trobar els orígens del Carnaval t'has de documentar. Avui dia tenim molts mitjans per documentar, molts. Els he perseguit quasi bé tots, i a part que jo, doncs, bueno, ja de molts anys que he anat arreplegant, tinc molta també de documentació fotogràfica de festes, de pòsters, de programes del Casal, de l'Ajuntament, del que sigui. Amb això ho he anat recopilant i he fet tot aquest muntatge.
Perquè la teva vinculació amb el Carnaval de l'Espluga, quin ha estat? Només com a videoaficionat, podríem dir, o també n'has format part activa?
La meva, mira, t'he de dir que ha estat molt llunyana, perquè mai m'he disfressat amb aquest Carnaval, sí amb un altre que es va fer l'any 72. L'any 72 nosaltres formàvem part d'un equip de jovent que aprenia a pintar, ens ensenyaven a pintar, amb una promoció que hi va haver en aquell moment. I quan vam acabar el curset, vam disfressar-se, i això va ser l'any 72, que jo no sé de quan no es havia fet més el Carnaval, aquí els puc poder d'abans de la guerra, vés a saber. I aquell any, doncs, mira, un grup de jovens ens vam disfressar, i va ser la primera i última vegada que m'he disfressat. Per tant, amb el Carnaval, vinculació directa, no n'he tingut cap. Ara, interès amb guardar documentació, amb filmar, amb fotografia, això n'he tingut molta. Què hi ha estat proper al Carnaval de l'Espluga? Doncs que una vegada filmat, la comissió del Carnaval me demanava el DVD, i llavors quan feien el sopar final o la miqueta de festeta, el passaven. L'única vinculació que he tingut amb el Carnaval és aquest. I inclús te diré, ni coneguent cap dirigent, és a dir, de la comissió cívica del Carnaval, res de conèixer ni de formar part. He tingut sempre molt interès amb el ratolí, el tinc tot col·leccionat des del primer any, com a document per guardar i que també forma part de la història de l'Espluga, una mica satírica, però tampoc hi he tingut vinculació. És a dir, el Carnaval per mi només és observar i documentar.
Clar, remarquem tres coses que ara ens deies. El ratolí com a peça fonamental d'aquest Carnaval i ho hauràs pogut veure en tots aquests anys. Després, el tema del vídeo que tu feies a la rua i que tota aquella gent que ha anat al sopar de les comparses del dimarts ha pogut veure. Remarquem doncs, que en aquest cas el feia el Ramon Joan Rosselló, que a vegades no s'arriba a saber qui ha fet aquelles imatges. I després, l'altra cosa que m'agradaria saber és tu que l'has vist des de fora. No sé si ha estat sempre igual aquest Carnaval de l'Espluga o li has vist una evolució.
En quant a lo de que el meu DVD es presentava, també he de pensar que molta gent ha gravat, mira, te n'anomeno un i ho sé de per cert, que és el Moya, el que treballa a l'Ajuntament. Aquest xicot doncs ha gravat i més que ha gravat, i segurament més que jo, i segurament ha seguit més la rua que jo, perquè jo ho he fet amb un plan una mica estàtic, sí que d'una manera que ho he pogut veure tot, és a dir, des del balcó d'una casa concreta o de la tribuna, doncs filmar-ho tot, i en canvi d'altra gent ho ha fet pel poble i a la millor també l'ha passat. Bueno, aquesta és la part meva amb aquest aspecte. I l'altra pregunta, quina era?
En aquest sentit, tu que l'has pogut veure passar tants anys, quins canvis li has notat?
Sí. Això que em diu, els canvis que he notat, molts. Els primers anys que es va començar a fer el casal era a recinte tancat i la gent se disfressava, lògicament no hi havia ni carrosses, ni hi havia rua, ni gran cosa més. I a partir d'allí doncs, ja es va començar, quan se va aprendre més seriosament, a fer la rua pels carrers del poble. Es baixava des del casal, ara es puja, s'ha anat veient l'evolució que ha fet les comparses, és a dir, més satíric, i en l'actualitat doncs, ja s'està escenificant coses crítiques com l'últim any doncs, referent al Trump, que ara fa un any que va entrar, i ja ràpid, feia 4 dies que hi era, i ja se'l va començar a fer una rèplica o satírica d'ell.
Tota aquesta trajectòria del Carnaval de l'Espluga és una miqueta el que explicaràs també amb el suport audiovisual, les imatges, aquest dijous a l'Auditori Carulla Font del Casal, en aquest cicle de conferències de la formació permanent. Ens deies que no només explicaràs el Carnaval de l'Espluga, també aquestes petites notes de la història del Carnaval en si com a festa tradicional. Ramon Joan Rosselló, no sé si vols afegir alguna coseta més per la gent que ens estigui escoltant per tal d'animar-la a venir en aquesta conferència.
Que vinguin, que normalment la gent de la formació és molt, molt permanent, és a dir, que ve molt, assisteix a totes, i que una vegada siguem allí, doncs mira, intentarem gaudir una mica del que veurem.
Enguany tornaràs a gravar el Carnaval? Això podem avançar ja?
Ja, si no hi ha res de nou, diem que sí. Va ser que ja et dic que sóc molt tradicional i que sempre gravo del mateix lloc, però d'aquesta manera és una manera de que es veu tota la rua completa.
Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort també aquest dijous.
Gràcies, bon dia.
Així tanquem aquest informatiu del dimecres 24 de gener. Recordin que l'actualitat segueix amb els informatius de dilluns a divendres a les 11, a les 3 i a les 7 de la tarda, i quan vulguin també a esplugafmradio.cat. Moltes gràcies per la vostra confiança. La programació també continua avui a les 12 del matí amb el passeig musical, a les 4 de la tarda amb la reemissió del Músic a la Carta amb Miquel Moya, i a les 8 avui tenen una cita amb el rock, amb un altre programa de música amb el Ramon Amigó. Acabarem la jornada amb un nou conte infantil en anglès de Jill Haywood i també el repàs del dia en un minut. Gràcies per tot, per la vostra confiança, i que passin un bon dimecres. Fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
I aquest dimecres ens permetreu que ens acomiadem amb una de les propostes de la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, El Testament d'Amèlia. Així us desitgem un bon dimecres.
Fina, de quin mal us queixeu, el mal que jo tinc. creu que me'l sabeu. Oh, oh. Ai, que el meu cor s'endua com un pom de clavells. Castells deixo als pobres perquè resin a Déu. Quatre al meu germà Carles i dos a la Mare de Déu. Ah, ai, ai, que el meu cor s'endua com un pom de
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Hem estrenat una nova agenda cultural perquè coneguis tots els actes de la Conca en un sol clic. Consulta-la a esplugafmradio.cat.
De l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.
Welcome to the end of the dial.
Som la del final del dial.
107.4.